Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de la prevenció del càncer de pell. A les farmàcies es fa una campanya de detecció precoç i control ara que ve l'estiu i és quan més ens en recordem de que tenim pell i que cal protegir-la. Parlarem també d'educació, perquè un alumne de l'Escola Pia ha rebut un premi Ficcions de Literatura. Es diu Josep Rojas. Parlarem amb ell, que ens expliqui què ha escrit. I comentarem amb el professor Cristian Negre la gamificació, la idea de jugar per aprendre arran d'una classe de mates i anglès feta amb spinners. I parlarem del temps de flors i del pubillatge, perquè l'hereu de Calella és el fadrí comarcal del Maresme. I d'esports, perquè tenim un altre equip campió, l'handbol. Doncs entrem en matèria. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb el suport de l'Hospital Clínic, porta a terme fins al dia 13 de juny la campanya Abans de deixar-t'hi la pell, consulta.
Té per objectiu detectar els riscos de patir un càncer de pell a través d'un qüestionari de salut i prendre mesures per prevenir-lo. Es fa a 300 farmàcies de Barcelona i província, entre elles a la farmàcia Planes de Calella, al carrer Església 360. El que es fa a la gent que hi assisteix ho ha explicat Anna Valls.
El que fem és fer unes petites preguntes sobre com si es fan servir els protectors solars, com s'apliquen, si s'han cremat diverses vegades al llarg de la seva vida. I a partir d'aquestes preguntes, després també fem una, visualment observem els braços, mirem les pigues, i doncs, depenent dels resultats d'aquest qüestionari, nosaltres doncs, fem una recomanació de quin tipus de crema s'han de posar i tal, i llavors, doncs, si és convenient, doncs, els pot derivar cap al metge perquè els facin un examen més exhaustiu.
Anna Valls ha comentat que protegir-se del sol no és només per anar a la platja. Cal protegir la pell també pel carrer i fins i tot hi ha qui ho necessita a l'hivern.
Sí que és veritat que últimament la gent es protegeix més. El que passa és que no ens protegim prou bé, perquè moltes vegades o no ens posem els factors adequats o posem factors molt baixos o no posem la quantitat de crema adequada. Si surt al carrer les hores del migdia i així sempre s'ha de protegir. I depenent del tipus de pell, doncs encara que sigui l'hivern, també ens hem de protegir.
Tot i ser el càncer més freqüent, es calcula que el 50% dels majors de 65 anys el patirà. És dels que té millors perspectives de curació, si es detecta de forma precoç. El 90% dels càncers cutidaris es poden curar si es diagnostiquen a temps.
De moment encara no ha vingut molta gent, el que nosaltres volem és que, doncs, que vingui la gent, més que res perquè el càncer de pell és pot esdevenir un problema greu, però com tu m'ho has dit, si es detecta a temps, doncs és molt, molt fàcil de curar.
La campanya es farà fins al dia 13 de juny, Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell.
I en volem saber més d'aquesta iniciativa de les farmàcies per detectar prematurament càncers de pell i, sobretot, evitar-los. En parlem amb la vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris, Marta Alcalde. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ho estàvem comentant ara, És una acció molt senzilla, anar a la farmàcia, omplir un qüestionari, que ens mirin les pigues, que ens mirin la pell. Una acció senzilla, però important, no, Marta?
Sí, i tant. És una, bueno, realment és el que tu has dit, és un qüestionari molt, molt senzill que l'únic que fa és avaluar una sèrie de factors de risc doncs, de patir un càncer de pell. Llavors, en aquest breu qüestionari doncs, es pregunta una mica doncs, sobre quines són els controls dermatològics que fa la persona, també quins són els seus hàbits d'exposició solar, si utilitza cremes, si no les utilitza, si en té antecedents familiars de patir algun melanoma. I bueno, se'ls mostra també una sèrie de fotografies, un atlas que li ensenya al farmacèutic per veure si té alguna lesió similar a les que es mostren allà. I després, a part d'això, doncs, se li fa un recompte del número de lesions pigmentades en tots dos braços per, bueno, per tenir un número, ¿vale? I llavors, a partir d'això, doncs, se li orienta una miqueta, si se li mira si té algun factor de risc i se li orienta una miqueta amb prevenció.
La pell és la gran oblidada dels temps en què corren avui en dia, Marta?
Bueno, a veure, la pell és l'òrgan més extens que tenim a l'organisme i bueno, realment sí que n'hi ha cada cop més on tenim més conscienciació de que l'exposició al sol doncs és important i bueno, que s'ha de tenir molta cura, però tot i això doncs, encara trobem que hi ha molta gent doncs, que no es protegeix o que pensa que potser doncs, anar pel carrer doncs no ho requereix. A vegades només associem doncs, anar a prendre el sol, doncs, anar a la platja o anar a la piscina, però també qualsevol activitat que fem a l'aire lliure, doncs anar amb els nens al parc o anar passejant o anar a prendre el vermut en una plaça on estigui donant tot el sol, doncs això també és una exposició, llavors no sempre ens protegim com cal.
És allò que es diu, que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, només parlem, de la pell, només parlem de la pell quan és estiu i anem a la platja, però també a l'hivern, fins i tot, la gent que va esquiar rep molta dosi a la pell de radiacions i també gent que tingui la pell sensible, fins i tot a l'hivern s'ha de protegir.
Sí, o sigui, jo crec que cada cop més hi ha més conscienciació en això i cada cop a les farmàcies trobem doncs, que la gent ens demana més fotoprotectors, no només per anar a la platja, a la piscina, o també, per exemple, en el cas aquest que has comentat, no? Per anar a esquiar, que ells ja tenen per suposat, no? que faran una exposició a l'esquí, és això el que tu dius, a l'estada de muntanya, la neu també reflexa el sol i la quantitat de radiació que rep és també molt important. Però no només això, sinó que la gent doncs, cada cop més està fent, no? Una miqueta doncs, per anar pel carrer, doncs, també em poso, però bueno, encara costa, no? Encara aquesta campanya també la vam fer l'any passat i clar, ens vam trobar que encara teníem dades de, bueno, un 13,8% de persones que afirmaven que mai es posaven crema perquè consideraven que ells no prenien el sol, però segurament dintre de les seves activitats diàries alguna d'aquestes també hi seria, no? I per això la nostra feina com a farmacèutics doncs és una mica això, no? Conscienciar en totes aquestes activitats preventives.
I per últim, Marta, diuen que la pell té memòria, que se'n recorda de totes les vegades que hem estat exposats al sol, que ens hem cremat fins i tot encara que fos de petits. Això és cert? La pell se'n recorda de tot això?
Sí, això, bueno, encara que no ho sembli, sí que és veritat. L'altre dia, parlant amb el doctor, bueno, ell comentava, amb el doctor Malveí, que és el que també participa en aquesta campanya, doncs deia que quan tu arribes als 18 anys, pràcticament, molta part de l'exposició solar que tu rebràs al llarg de la teva vida la tens en aquesta primera etapa, no? Des del 0 fins als 18. Doncs per què? Perquè els nens petits, doncs, tenen moltes hores lliures, a l'estiu les seves vacances són molt grans, o sigui, estan molt a l'aire lliure, llavors, vulguis o no, en aquestes primeres etapes, doncs, és quan més quantitat de sol reps. Llavors, per això és superimportant, doncs, que també fem molta tasca, no?, de conscienciació amb els nens, amb les mares, que protegeixin bé aquests nens, perquè després, encara que sigui una cremada d'un dia, d'un altre, saps?, però això no pot passar perquè després, al llarg de la vida, després ens ho anirem trobant, no? Aquestes intoleràncies que després més tard surten o, bueno, totes les lesions d'exposició solar crònica, que són les taques que surten a la pell, doncs tot això vol dir que en els primers anys de vida doncs tu has fet un excés.
Important, doncs, acostar-nos aquests dies fins al 13 de juny
sí.
A les farmàcies, que ens faran res, aquesta mica de qüestionari, ens miraran una mica i si veuen res de sospitós, cap al metge, que això és un tipus de càncer que potser és molt freqüent, però també és molt fàcil de curar. Això també, si es detecta aviat, si es detecta de forma precoç, i per això és important campanyes com aquesta, és un dels que té més bona curació.
Sí, amb això tens tota la raó. O sigui, és un càncer que pot ser molt agressiu, però que si es detecta de forma precoç, doncs és el que té una taxa de curació molt alta. Llavors, per això es fan aquestes campanyes, no? Nosaltres, amb aquesta enquesta, l'únic que fem és valorar una sèrie de factors de risc i llavors persones que tinguin algun d'aquests factors de risc i no vagin al dermatòleg o no s'ho hagin mirat mai, doncs dir-li, miri, vostè té un d'aquests factors de risc i, per tant, pues, estaria bé que hi anés perquè li fessin un ull, que no sé per què ser res, però sempre s'ha de controlar.
I tant, doncs fins al dia 13 de juny, com dèiem, no costa res acostar-se a les farmàcies on ens donin aquest servei, del qual avui n'hem parlat aquí a l'Infovespre. Li agraïm moltíssim a la Marta Alcalde que ens hagi atès aquesta estona. Marta, moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies a vostè.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. Parlem d'un cas d'indigència a la ciutat de Calella. Des del carrer Sant Jaume es pot veure la quantitat d'andròmines i trastos que s'acumulen als baixos d'un edifici que està a mig construir, on hi habita un home, sembla ser que amb el permís del propietari del local. Els veïns han expressat a Ràdio Calella Televisió la seva preocupació pels problemes de salubritat existents i que derivarien de l'estat de salut mental en què es troba el resident. Des de l'Ajuntament de Calella han explicat que són conscients de la situació i que s'està treballant per donar-hi una sortida en positiu des de les àrees de seguretat i convivència i de territori i de política social.
La policia local no ha rebut cap denúncia formalitzada per les condicions en què viu l'home als baixos d'un edifici a mig construir, sota pisos habitats i al costat d'una oficina. Si queixes pels problemes de salubritat que comporta el fet que hi acumuli trastos, andròmines i brossa i que hi corrin rates que fins i tot entren als habitatges annexes. Des de l'Ajuntament de Calella exposen que en aquest cas s'hi sumen diverses problemàtiques. La situació d'indigència de l'home i el fet que l'edifici no estigui acabat, això complica la resolució del cas.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Canviem de plana a l'Infovespre, passem a la plana educativa. Un alumne de l'Escola Pia, Josep Rojas, ha estat guardonat al concurs Ficcions, organitzat per la Fundació La Caixa i el Departament d'Ensenyament. Volem parlar amb ell, per això el saludem. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, explica'ns quin és aquest concurs, aquest premi que has obtingut en això que se'n diu Ficcions. Explica'ns què és, de què estem parlant.
Bé, doncs aquest any Ficcions ha celebrat la seva novena edició de concurs i bàsicament tracta d'escriure una història en tres capítols que els has d'entregar en un període de temps. I clar, jo vaig dedicar-me un temps a escriure això, no sé... Va arribar la data de l'últim capítol d'entrega i vaig estar molt, com dir-ho, vaig estar com amb aquella incertitud de dir a veure si guanyo, no?, o ser finalista, almenys. I, clar, vaig veure la pàgina que hi sortia jo allà i dic, no m'ho puc creure, torno a refrescar la pàgina i vaig aparèixer en les llistes, amb un nom, i em va semblar un gran impacte, em va tocar, la veritat.
I tant, home, una gran sorpresa, una gran alegria també, no?, que hagis guanyat.
Sí, sí, o sigui, és això, no m'ho podria creure, deia, de tantes persones que són, perquè aquest concurs era a nivell Catalunya, València, i els Balears i així. De les quasi 3.000 persones que han presentat una historieta, he sigut els 140 finalistes.
I tant, home, té molt mèrit. Explica'ns, Josep, què explicaves en aquesta historieta, de què anava?
Bé, la historieta que jo he escrit es titula Esclat, i tracta sobre un noi de jove, ja bastant gran, que explica un dia, en plan en diari, i explica com s'escapa de nit per anar a una festa, ja que la història està situada en els anys 60. Perquè, clar, en un d'aquests requisits del concurs era que et donava 5 inicis i havies d'escollir un, i el que havies escollit hi havia marcat la data, que era dels anys 60. I bé, aquesta història tractava sobre que aquest jove s'escapa de casa i va a una festa amb els seus amics, a una que està plena d'estupefents, així. I, bàsicament, el noi no, és molt tímid i no li agrada aquest ambient. Volien aprovar-ho, però veu que no li agrada. I, de sobte, aquest noi diu que se'n va, i quan se'n va i ha separat dels seus amics, troba el seu germà petit, que el veu corrents i el persegueixen, un grup de nois de la seva edat, i aquí tanca el primer capítol. El segon capítol el veiem des de la perspectiva del germà petit, que bàsicament explica el mateix dia, però des del seu punt de vista. Aquest noi es veu que el germà petit estava entremig d'un tracte amb aquesta colla de nois que el perseguia més endavant, que havia de fer una sèrie de coses per entrar dins del seu grup. Clar, aquest grup no era bona gent, i bàsicament el germà petit, que es diu Ignasi, vol desfer-se d'aquest pacte i seguir amb la seva vida, però el grup l'amenaça de fer mal a la seva família i de fer-lo mal a ell mateix. Llavors, a la mateixa nit aquella, l'Ignasi no... És en el moment que li diu que no vol estar amb ells i tal, i és quan aquest grup vol matar l'Ignasi.
Déu-n'hi-do.
Sí, i enmig de tot el succés apareix en Guillem, i és on concorden les dues històries, el primer i el segon capítol. Llavors, acaba el capítol de que s'estan barallant entre tots, entre la colla i els dos germans, i un de la colla treu una arma i acaba aquí.
Caram, Josep, molta imaginació, a més, saps escriure, que per això ho han valorat. No sé si et veus el teu futur com a escriptor, et vols dedicar a les lletres, a la literatura, o és més un hobby, això?
Bueno, ara és realment més un hobby, perquè la veritat m'agrada escriure, però tinc altres interessos molt més grans, però en el futur tinc planejat escriure un llibre.
Sí, home, crec que de talent i de recursos i d'imaginació no te'n falta, per escriure un llibre.
Això, aquest concurs m'ha fet donar compte de que jo, com qualsevol noi, pot començar a escriure, ja que penso que totes les adolescents tenim una imaginació molt més superior que altres edats, penso jo. És això, ficar-se a escriure, els teus pensaments, imaginació, deixar fluir tot, i entres unes històries que són magnífiques, la veritat.
I tant que sí. Doncs, Josep, moltíssimes gràcies per compartir-les amb nosaltres, aquesta història, aquesta imaginació i aquest missatge que m'ha agradat molt, que els adolescents teniu molta imaginació, no la perdeu, perquè quan ens anem fent grans hi ha qui la perd, aquesta imaginació, i no convé que la perdem ningú, aquesta il·lusió i aquesta imaginació. Per tant, moltes gràcies per atendre'ns en l'Infovespre.
Gràcies a vosaltres.
I sobretot, moltes felicitats per aquest premi, i endavant, a rebre'n més, a veure si n'aconsegueixes algun altre.
Merci, adeu.
I no deixem de parlar de l'Escola Pia, perquè la classe de quart A, conduïda pel professor calellenc Christian Negre, ha fet una classe de matemàtiques en anglès i aplicades a una joguina que ara està fent furor, està molt de moda, l'Spinner.
Els alumnes han hagut de treballar al món de les mitjanes aritmètiques i ho han fet jugant. Primer, en anglès. Els diferents grups van descriure el seu spinner i després el feien girar a la màxima velocitat que podien mentre cronometraven els temps que estava girant. Després s'havia de calcular el temps mitjà de rotació de cada equip.
Doncs d'això se'n diu gamificació, un vocable nou que juga amb el terme en anglès game i que ve a ser introduir el joc a l'aula per fomentar l'aprenentatge, un sistema que cada cop estan aplicant més docents a Catalunya. I aprofundim saludant el mestre artífex de tot això que ara explicàvem, Christian Negre, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, encuriosits, intrigats, i volem saber exactament com s'ocorreix, com arriba a tenir aquesta idea d'acoplar els spinners en una classe de matemàtiques, a més amb anglès, com sorgeix la idea de tot plegat?
Sembla que s'ha generat molt d'interès, però és una cosa que no és pas nova, ni abans ho vam fer-ho amb el Pokémon, després amb el Pokémon Go, després amb els Invisimals, i amb qualsevol cosa que caigui a l'atenció dels nanos, ho hem anat fent. I tampoc he sigut el primer. Imagino que no, justament uns quants dies abans vaig compartir en una xarxa social, bueno, de fet en l'article aquest famós del periòdico, ja ho van captar la història i van repetir-ho. Però quan jo ho vaig denunciar era perquè un company professor que conec que tenim una relació virtual de Sevilla, que també és mestre i fa servir els jocs i la gamificació a l'aprenentatge, ell també tenia un projecte similar entre mans que utilitzava les espines. No tenia res a veure amb matemàtiques i anglès, ell ho feia servir per una altra cosa, però l'espinera és senzillament l'excusa per intentar, doncs, ostres, fer que l'aprenentatge dels nanos sigui més significatiu, no? Que no sigui una cosa abstracta i llunyana, no? Com ho expliques amb un nano de 11 anys, que carai és una mitjana aritmètica, no? És complicat, no? I llavors, d'aquesta manera, doncs, mira, ho hem inventat. De fet, avui mateix he fet la segona sessió amb el mateix grup, perquè amb una horeta no vam poder acabar. I avui hem acabat de calcular les mitjanes i això.
I a més, amb aquesta manera d'introduir el joc a les aules, que ara ens deies la paraula també fa una estona, Christian, aquesta gamificació, una eina, un recurs interessant, no? Acostar al joc allò que atrau en els nanos, en els adolescents, en els infants, allò que ja juguen ells habitualment i que doncs, els agrada moltíssim introduir-ho a la classe, és a dir, aprendre jugant, una nova motivació.
Bueno, de fet, és una cosa natural, no? Els nanos, quan són petits, l'únic que fan és jugar i d'aquesta manera descobreixen el món, però sembla ser que històricament s'ha perdut, no? A mesura que ens hem fet grans, la gent ha tendit a creure que, ostres, que jugar era una cosa de nens. I sí, jugar és una cosa de nens perquè és natural i d'aquesta manera creixem, no? Però a mi, jo no sé, jo porto 40 anys jugant i no he parat mai de jugar. I, ostres, m'encanta i segueixo prenent i segueixo descobrint coses i em segueixo emocionant, no? No sé, per mi és com molt natural, la veritat.
I tant, ara ho comentaves, Christian, ens fem grans, però no hauríem de deixar de jugar. Ara parlàvem fa una estona amb el Josep Rojas, també de l'Escola Pia, que ha guanyat un premi, el Premi Ficcions, i ell ens ho explicava, i una de les frases que ens ha dit ara fa uns moments és els adolescents tenim molta imaginació, som una de les, del col·lectiu humà que en tenim més, i jo li deia, doncs no la perdeu, aquesta imaginació, perquè després sembla que ens fem grans i tot això ho perdem, no juguem, no tenim imaginació, i això no pot ser.
No, no. De fet, jo fa molts anys enrere, sempre ho explico, no? De fet, molts anys enrere vaig començar durant classes a cicle, bueno, a quart d'ESO, no? I em sorprenia moltíssim veure com, estic parlant de fa ja tranquil·lament 15, 16 anys, eh? Mm-hmm. I, ostres, em sorprenia moltíssim perquè amb un alumne de quart d'ESO, que quan ells havien d'escollir el tema, ui, els hi costava horrors, eh? No a tots, però a la gran majoria, ostres, és a dir, que si tu no els donaves una pauta A, B, C, D, E, i amb aquest ordre, llavors ja, tum. O sigui, havien estat entrenats a seguir unes pautes. Uh-huh. I si aquelles pautes no eren en aquell ordre, tururu.
Sí, sí.
Ah, i això és aquesta imaginació, no? Sembla mentida com, ostres, en comptes d'intentar potenciar la diversitat, no? La riquesa, la creativitat, em donava la sensació que hi havia alguna cosa que no estava acabant de funcionar del tot bé. Mm. I des d'aquella decisió vaig dir, ostres, doncs, Christian, intenta fer-ho al revés, no? Intenta potenciar doncs, que cadascú pugui treure el millor de si. Que això no es pot fer d'avui per demà, no? O sigui, això és el fruit d'hores i hores i hores de dedicació. Mm. Va, si tu no ofereixes, i això és el que intento no fer a l'escola, si tu no ofereixes un espai en què ells es puguin expressar, sigui de la manera que sigui, que puguin treure... No, la seva passió, el seu missatge, doncs no ho faran, no? I es miran allò que tu dius, no? Miran perdent aquesta, o la gràcia per jugar, o la voluntat de jugar, no? O la gràcia per expressar-se.
Reflexions molt interessants al voltant de l'ensenyament, al voltant de l'educació que estem compartint aquesta estona amb el professor Cavallent Christian Negre, però vaja, podríem parlar-ne moltes més hores, el temps de la ràdio és limitat, per tant li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre i que ens hagi explicat a partir d'aquesta classe que ha fet amb spinners i matemàtiques aplicades, tot plegat també en anglès, doncs a partir d'això que hagin pogut compartir aquestes reflexions. Moltes gràcies, Christian.
Moltes gràcies a vosaltres, apa, que vagi molt bé.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Passem a plana cultural a l'Infovespre. Fins aquest diumenge es pot veure a l'Ajuntament Vell l'exposició sobre els 50 anys del concurs de roses de Catalunya a Calella.
Una activitat emmarcada en els moments de flors que s'ha fet al llarg del cap de setmana i que segons fons municipals ha tingut més de 37.000 visites. Es supera, per tant, la xifra de l'any passat en què es van registrar 30.000 visites als diferents espais guarnits amb elements florals. L'espai que ha registrat més entrades de gent ha estat Can Saula, al carrer Església 148, on hi ha hagut 4.327 visites. Ara, l'espai que vam comentar ja divendres a l'Infovespre, ambientada per Botànic Grup Floristes i Interiorisme, i amb una alegoria a la felicitat i amb l'espígol com a protagonista. El segueix Can Llobet, al carrer Anselm Claver 99, fet per la Brigada de Jardiners de l'Ajuntament. Va rebre 3.709 visites, l'espai que va registrar un nombre inferior de visites per la seva llunyania amb el centre urbà, va ser el far de Calella, tot i ser lluny, i van passar 1.630 persones. Enguany, i com a novetat també s'han engalanat els balcons de l'Ajuntament Vell i de l'Ajuntament.
I també en plana cultural comentar que l'Hereu i la Pubilla de Calella han estat escollits representants del pubillatge comarcal. Pau Feliu és el nou fadrí del Maresme i Ariadna Coll la segona dama. L'acte de comiat i de proclamació dels nous representants del pubillatge comarcal 2017 es va celebrar dissabte a Sant Pol de Mar.
Pau Feliu ha compartit amb Ràdio Calella Televisió l'emoció de la seva elecció com a representant del pubillatge comarcal del 2017.
Quan vaig sentir el meu nom, em van venir moltes ganes de plorar d'alegria. De veritat, no m'ho podia creure i és que encara no m'ho crec. Penso jo que fem una gran pinya, fem un gran grup, estem molt contents del resultat i pensem representar el Maresme ben amunt. I va haver-hi alguna pregunta molt rara que ens va fer molta gràcia, com per exemple, si tot el jurat fóssim a casa teva, què ens faries per dinar?
La tordarenca Cristina Agell i el pinedenc Pau Grèvol són els nous Pubilla i Hereu del Maresme 2017.
Jessica Polei, de Santa Susana, i Ariadna Coll, de Calella, primera i segona dames, i Artur Iscla, de Santa Susana, segon fadrí comarcal.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Doncs passem als esports. L'Ajuntament farà una recepció oficial als equips ascendits del Club de Futbol Calella, la UEC i el Club Tenis Taula Calella. Serà el reconeixement institucional als primers equips masculins que han tancat la temporada esportiva havent aconseguit l'ascens de categoria. Fons municipals han confirmat a Ràdio Calella Televisió que es farà una recepció oficial a l'Ajuntament de Calella en una data que encara està per tancar.
Eufòria desfermada ahir al pavelló municipal d'esport del Parc del Mau en certificar-se el títol de Lliga per la UEC Calella, que ha hagut d'esperar fins a l'últim partit de la temporada amb victòria sobre el Guix per 33 gols a 25 per aixecar el trofeu de campió. Aquesta ha estat la cirereta del pastís d'una campanya en què l'equip que entrena Salva Puig ha aconseguit l'ascens a Primera Catalana.
Hem recuperat una mica la il·lusió per aquest esport a Calella. El més bonic d'avui és que la gent, jo crec que se'n va amb bon gust de boca per ja la temporada que ve, no? Les ganes d'afrontar aquest repte a Lliga Catalana, i estem molt contents. Feina de tots. Potser jo sóc el cap visible, però sense els jugadors, sense l'estaf, sense vosaltres, sense la resta del club, des dels benjamins fins als màsters, és una feina de tothom.
Aquesta ha estat també una temporada brillant per al primer equip del Club de Futbol Calella, que a finals d'abril celebrava també el títol de Lliga i l'ascens a Tercera Catalana.
I tot plegat coincideix amb l'any del centenari de l'entitat esportiva, que també rebrà l'aplaudiment i el reconeixement de la ciutat de Calella per aquest èxit esportiu.
I de la seva banda, el Termotur Calella, primer equip masculí del Club Tenis Taula, jugarà la temporada vinent a la Lliga de Divisió d'Honor després d'haver sabut aprofitar l'oportunitat de la fase d'ascens.
En aquest cas, però, els calellencs van acabar la Lliga regular en segona posició. L'Ajuntament de Calella ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que farà una recepció oficial als dos equips en una data encara per concretar.
Estefania Burgos, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, tot això serà, suposo, que ens explicareu d'aquí una estona, res, d'aquí uns minuts a la banqueta, eh?
Però vaya cap de setmana.
Sí, no
només amb els esports, també tot l'altre.
No, i tant. I tant que sí. Com serà el programa d'avui? Perquè Déu-n'hi-do, que ens espera, que aquí veiem molts micròfons, per tant, deveu tenir gent, eh?
Doncs sí, avui pràcticament tot el programa parlarem de la victòria de la Unió Esportiva Embol Calella d'ahir, que els donava el campionat de Lliga, i tindrem un munt de convidats. I aquest és l'ambient que es vivia a la pista de la UEC ahir.
Campions, eh?
Campions, i no els únics.
En tant, no n'hi ha per menys, no n'hi ha per menys. Doncs tot això serà res d'aquí a un minut i mig, dos, per arribar a la banqueta.
D'aquí res, seguida. Un minutet.
Doncs ens escoltem d'aquí una estona. Tenim res, el temps just per fer la previsió del temps.
Comencem la setmana amb el cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans. Per demà, fins a migdia, el cel estarà mig ennuvolat per núvols alts i mitjans i, a més, hi haurà alguns intervals de núvols baixos. A partir de llavors, la nuvolositat tendirà a minvar i quedarà poc ennuvolat. La temperatura mínima i la màxima seran lleugerament més baixes. La visibilitat serà entre bona i excel·lent i, tot i que fins a mig matí serà regular o puntualment dolenta per la presència de bancs de boira. El vent ho farà entre fluix i moderat.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui dilluns, dia 29 de maig. Trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i al Twitter. Avui no ens queda temps per res més, només per acomiadar-nos. Que passin una molt bona nit i ara arriba la banqueta.